La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per aquest nou curs una sèrie d'aules obertes adreçades al públic en general en horari de tarda a vespre. Són aules obertes sobre matèries de filosofia i humanitats a les quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Informeu-vos-en a la Facultat de Filosofia. 93 453 43 38 93 453 43 38 o a filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Ramon Llull. Ser i saber. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
9 i 1 minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixo el programa al nostre compte d'iVoox. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça l'assageix a Màlaga en busca i captura de la Supercopa Endesa, primer títol oficial de la temporada CB 2015-2016, que comença demà, demà divendres. L'equip de Xavi Pasqual, amb les baixes dels lesionats de Sant Marc dels Samuels i Juan Carlos Navarro, que també han viatjat amb l'expedició, afronta aquesta competició amb tota la il·lusió del món, sabent que fa tres temporades que no la guanya aquesta Supercopa, tres temporades que el Madrid aixeca aquest primer títol i conscients també que la temporada passada es van quedar en blanc. Per tot plegat, motivació no els falta. Tomás Satoransky.
Todos tenemos ganas que estamos aquí y extra motivación, ¿no? Después del año pasado y no sé, no se necesita pedir más.
Doncs no hace falta decir nada más, que diria aquell. Doncs aquest dissabte, i amb el permís de l'Herbalife Gran Canària, d'Unicaja o Madrid, el Barça les espera aixecar el primer títol oficial de la temporada ACB, aquesta Supercopa Endesa, un títol que ha conquistat més vegades que ningú i una d'elles va ser a Màlaga, ciutat que pot tornar a ser talisma. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez al control, Xavi pagant a la producció.
Bona nit a tothom. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs demà divendres, a aquesta mateixa hora, ja sabrem si l'equip de Xavi Pasqual, si el Barça l'ha estat capaç de superar l'Herbalife Gran Canària i si doncs, està capaç de classificar-se per la final d'aquest primer títol de la temporada ACB. De fet, el Barça l'ha jugat les darreres 6 finals de Supercopa i d'aquestes n'ha guanyat 3. En total, el Barça és l'equip que ha guanyat més cops la Supercopa amb 5 títols, un més que Madrid i que també el Baskonia. I a menys de 24 hores per jugar-se la primera semifinal, aquest Barça-Herbalife Gran Canària de demà a les 7 en directe per Teledeporte, aquest matí, abans d'agafar el vol cap a Màlaga, ha parlat Tomás Satoransky.
Primero estamos pensando del partido contra Gran Canaria, que es un gran equipo, ¿no? Yo creo que este año parece está muy bien y con mucha motivación, ¿no? Ya es el primer test de competir algo para ganar y yo creo que todo el equipo ya está junto un poco más. Hemos estado juntos estos tres días en Alp y yo creo que estamos entendiéndonos mejor.
¿Cómo llegáis?
Yo creo que con muchas ganas y yo creo que con todo preparado, ¿no?, para enfrentarnos en este equipo de Gran Canaria, ¿no? Se ve que todos estamos bien físicamente y ya queremos que empiece el partido para quitar un poco de este estrés, ¿no?
Pues esto que habéis discutido ya, ¿qué has ver respecto al año anterior con las nuevas incorporaciones?
Veo que equipo se entiende un poco mejor y más rápido, ¿no? Yo creo que hay mucha motivación de los jugadores que estaban aquí año pasado y mucha motivación de que es claramente, ¿no?, que el de los jugadores que han llegado ahora y a mí me gusta mucho este equipo.
Equipos casi nuevos, con 7 incorporaciones. Uh-huh. Para un grande hablar de margen, de tiempo, pero necesita uh-huh. tiempo. ¿Cuándo crees que vamos a ver el verdadero potencial de este Barça?
Yo creo que los partidos importantes nos enseñan, ¿no?, un poco. No podemos hablar de los partidos de Copa Cataluña porque estuvimos juntos 2-3 días, ¿no? Ahí no se veía esto todavía, pero yo creo que este equipo tiene margen de mejora rápido, pero como te he dicho, no lo puedo decir solamente desde los entrenamientos. Los partidos nos van a enseñar dónde estamos.
Y en tu caso, ¿qué tal la convivencia y el rol que esperas de la temporada con Carlos Arroyo?
Sí, yo creo que bien, ¿no? Carlos Arroyo es un gran jugador que tiene muchísima experiencia, ha jugado en casi en todos los equipos de NBA en Europa. Yo creo que nos va a apoyar mucho, ayudar en el juego, ¿no? Y yo espero aprender un poco de él, ¿no? Esto y luego ayudar al equipo también de las experiencias que tengo de año pasado.
¿Pero esperas tener un rol principal en el equipo como ya fue el año pasado, por ejemplo?
Yo creo que en un equipo grande como es Barcelona depende cómo juegan todos los jugadores, ¿no? Y, no puedo hablar de un rol principal, esto depende de cada partido, efectivamente, pero claramente quiero ayudar lo más posible que pueda y yo me siento muy bien y creo que después de este verano estoy en buena forma.
¿Sientes que estás ante tu temporada?
Bueno, nunca pienso demasiado en esto. Que sí que va a ser muy año, ¿no? Yo creo que tengo que estar o ir mejorando cada día lo que he hecho hasta este momento en mi carrera y siempre me han llegado las cosas si estoy centrado en esto y espero que no sea mi año, espero que sea el año de Barcelona.
Después de lo que pasó la temporada pasada, temporada en blanco, ganas, ilusión, no va a faltar esta temporada, ¿no?, para conseguir títulos.
No, claramente no, todos tenemos ganas que estamos aquí y extra motivación, ¿no?, después del año pasado y no se necesita pedir más.
Doncs aquesta serà de fet la segona temporada al base txec a Can Barça, queda lliure, acaba contracte aquest proper 30 de juny, però ell no vol parlar ni especular sobre el seu futur.
Yo estoy solo centrado en esta temporada. Yo creo que no toca hablar de esto ahora antes de Supercopa y como te he dicho, yo solamente estoy ahora aquí y hablamos de nuestro juego, de nada más.
Doncs caldrà veure si aquesta serà o no la darrera temporada de Satoranski com a blaugrana. De fet, a l'estiu, el rotatiu Washington Post publicava que el base ja sabia o s'hauria compromès amb els Wizards de cara a la propera temporada, però el Barça vol lluitar perquè Satoranski segueixi de blaugrana i, segons informen els companys del diari Esport, el club ja li hauria fet arribar al propi jugador i també al seu representant doncs, la intenció del club de renovar-lo. N'estarem molt pendents, però està clar que aquest serial anirà per llarg. I ens acaben d'arribar declaracions de Xavi Pascual a l'arribada a l'hotel de concentració de Màlaga, prèvia a la semifinal de demà, parlant d'això, d'aquesta Supercopa Endesa.
Que ens hem preparat bé dins del que podem esperar de l'equip. Crec que hem fet molts passos endavant amb aquesta última setmana d'entrenaments, on realment hem pogut construir coses tots junts. I crec que veurem un bon equip, no? Més enllà de que doncs ens falta quilòmetres, sobretot de competició, no? D'adquirir el protagonisme necessari de cada jugador, els rols que puguin aparèixer en moments de més dificultat o de menys dificultat, tot això s'adquireix amb el temps.
Doncs veurem què passa demà en el Barça Herbalife a partir de les 7 en directe per Teledeport i més tard a 9:45, segona semifinal entre Unicaja i Real Madrid, també per Teledeporte. Germán Gabriel, pivot del conjunt andalús, no veu a cap equip favorit.
Yo lo considero como la Copa del Rey, ¿no? Cuando juegas la Copa del Rey no puedes plantearte un favorito, porque como es un partido y ni siquiera hay dinámicas positivas o negativas, porque como ya hemos dicho, nosotros venimos de ganar la Liga Andaluza, que bueno, es un partido de pretemporada, y ellos vienen de ganar la Intercontinental, que por muy pronto, o sea, por muy título que sea, es un partido de pretemporada, con lo cual ahora mismo no te puedo decir. Hombre, está claro que por plantilla y por eso siempre se va a decir el Real Madrid, pero nosotros es muchos factores, ¿no? Lo que está claro es que vamos a poner el máximo de intensidad posible y a partir de ahí ver si podemos plantarles cara.
9 i 10 minuts, exjugador de l'Unicaja o de Barça, entre d'altres. És un dels històrics de la Lliga ACB. Marxem a Màlaga. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy es la tercera Supercopa que se disputa en Málaga. En las dos primeras, Unicaja no pudo levantar el título. A la tercera, ¿irá la vencida o qué?
Bueno, eso es lo que espera Unicaja, o por lo menos van a intentarlo, ¿no? La verdad que, bueno, coincide un poco en el tratamiento que ha hecho Germán, ¿no? Ahora no hay favoritos, ni más a inicio de la temporada, en el que, bueno, todavía los equipos no están al 100% y a un partido puede pasar cualquier cosa. Otra cosa sería en un playoff en el que a 3 o 5 partidos, pues evidentemente tanto Barça como Madrid son favoritos, pero bueno, yo creo que va a ser un bonito espectáculo parecido al ambiente que se vive en la Copa del Rey. Están todas las entradas y todos los abonos vendidos. Uh-huh. El pabellón va a estar a tope y además después del campeonato de Europa de baloncesto, pues la gente tiene ganas de seguir viendo baloncesto, aunque sea a nivel de club, y bueno, esperamos ver un espectáculo muy bonito este fin de semana en Málaga.
Lo que pasa es que el Madrid está muy fuerte, ¿no? Dominando el baloncesto español y europeo.
Sí, el Madrid en teoría pues parte como favorito, ¿no? Ha hecho pocos retoques en su plantilla, han fichado a Zotkins, que además, bueno, por lo que a la Copa de Continental, uno de los partidos metió 17 puntos, un jugador que es capaz de jugar en el poste bajo y que tiene buena mano, diferente a Slaughter, y evidentemente el peso del equipo van a ser los jugadores españoles. J.C. Carlos ha hecho muy buena pretemporada y bueno, todos los jugadores se conocen y con el mismo entrenador, y evidentemente con la dinámica triunfadora que tiene el Madrid, sobre todo por la plantilla, pues parece favorito, ¿no? En cambio, los otros tres equipos pues han hecho diversos cambios. En el caso de Unicaja, que se enfrenta al Madrid, pues ha cambiado 6 o 7 jugadores que tienen que adaptarse, algunos arrastran problemas físicos, y bueno, hay que ver el desarrollo de Unicaja y si se adaptan estos nuevos jugadores, sobre todo los jugadores exteriores americanos, uno bueno, uh-huh, que conocí bien en Barcelona, como David Johnson, y sí, se ha adaptado al baloncesto español, pero bueno, el Madrid, evidentemente, por todas las circunstancias y cómo viene, pues parece un poquito superior al resto de los equipos.
A ver, ponemos a Unicaja en la final, que la juega el sábado, gana mañana el Real Madrid. ¿Contra quién? ¿Barça o Herbalife Gran Canaria? ¿A quién ves?
Hombre, yo creo que el Barça, evidentemente. Lo que te comentaba, ha hecho también varios cambios, varios jugadores que tienen que adaptarse. Seguro que no vamos a ver al mejor Barça, pero bueno, yo creo que después de la temporada del año pasado, en el que no se consiguió ningún título, pues muchos jugadores pues van a tener hambre de triunfo, y los que acaban de llegar pues tendrán que adaptarse rápido. Y bueno, yo creo que es superior al Herbalife Gran Canaria, ¿no? Debe ganar, aunque a un partido, como te decía, puede pasar cualquier cosa, y el Gran Canaria pues bueno, es un equipo que siempre es complicado. Los equipos de ahí siempre defienden muy muy agresivo, pero evidentemente por calidad, por plantilla y solo por los jugadores que ya están del año pasado, pues el Barça es favorito. Y bueno, en una final contra Unicaja pues todo puede pasar, ¿no? Unicaja está esperando, yo creo que desde el año pasado, esta Supercopa. Está siendo un equipo, desde que ha llegado ya en plaza a Málaga, muy competitivo, que es muy complicado ganarle, que a pesar de no haber conseguido ningún título, siempre ha estado ahí. Ha jugado las dos últimas 6 finales de la Liga contra el Barcelona en los últimos años, y lo ha puesto en apuros, y ha llegado al top 16 y al 8 mejores hace 2 años en Europa, haciendo muy buen papel, y bueno, va a ser un equipo complicado y además con un público entregado.
Uh-huh. Y el Barça, que tú ya lo sabes bien, después de un año en blanco, esta temporada no va a ser fácil, ¿eh?
No va a ser fácil. No, conociendo bien la casa y conociendo bien el espíritu de determinados jugadores que llevan un poquito más de años, como es Juan Carlos Navarro, el propio Xavi Pascual, que sabe lo que es el Barça y la presión que hay, y, bueno, desde el minuto uno y del primer título de la pretemporada, o la Liga Catalana que ganaron a Andorra, existe esa presión, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos ojos van a estar puestos a ver lo que hace el Barça, o por lo menos a ver qué impresión da, ¿no? Porque se puede ganar o perder, pero bueno, la impresión, por ejemplo, del final de Liga contra el Madrid, en el que perdió claramente, un equipo como el Barça y unos jugadores como el Barça no lo puede permitir, ¿no? Y todos sufrimos un poco de esa, entre comillas, mala imagen de esa final de Liga, ¿no? Yo creo que tienen el momento idóneo al principio de esta temporada de hacer las cosas bien, de ser competitivos y de poner en apuro, de ganar a Gran Canaria y poner en apuro a Unicaja o al Madrid si no es ganarlo, ¿no? Y bueno, los jugadores que han venido nuevos, que tendrán que adaptarse tanto a la filosofía como a la presión de la que el jugador Barça, seguro que lo conocen, y estoy convencido que vamos a ver un Barça diferente y con hambre desde el primer día de competición de hacer las cosas bien.
Bueno, pues veremos qué Barça nos encontramos en esta Supercopa que empieza mañana y el sábado en la final, a ver quién levanta este primer título oficial de la temporada ACB. Nacho Rodríguez, un placer escucharte en el Básquet al Día. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches.
Doncs així queda la cosa, eh? La primera semifinal de la Supercopa Endesa 2015, Barça-La-Serva, la Gran Canària, demà divendres a les 7 en directe per Teledeporte, i la segona semifinal, Unicaja-Madrid, que començarà a 9:45, i també la podreu seguir en directe per Teledeporte. Recordem que la final es jugarà dissabte a les 7 en directe per la 1 de Televisió Espanyola. Abans, a les 6, concurs de triples per Teledeporte. I per cert, que en aquesta Supercopa els 10.000 aficionats que ompliran el Martín Carpena aprofitaran la cita per retre un homenatge als vigents campions del Eurobásquet.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en 2 minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Básquet al día. Óscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I aquest divendres demà, a part de la disputa d'aquesta Supercopa Endesa, també es juga la primera jornada de la l'Eport 2015-2016. El Barça l'ACB ho farà a la pista del Burgos, el Força Lleida a la pista del Breogán i el Prat Joventut, que rebrà dissabte al cocines.com. Però nosaltres avui hem quedat per parlar una estona amb un jugador que als seus 24 anys debutarà aquesta temporada a la segona categoria del bàsquet espanyol, després de jugar 5 anys a l'ACB amb la Penya, amb el Múrcia, amb el Sevilla i amb el Guipúzcoa Bàsquet. És base del Melilla. Josep Franc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Està preparat per debutar a l'Aleport o què?
Sí, Dan, amb moltes ganes. Hem fet una pretemporada que ha estat bastant dura, amb 2 gires, amb 3 partits consecutius a la vegada, però bueno, arribem amb moltes ganes. Crec que l'equip està cada vegada en una línia ascendent que ens fa indicar que anirem progressant durant tota la temporada i bueno, estem amb ganes ja de començar el primer partit oficial i de començar a medir-nos amb els nostres rivals.
5 temporades a l'ACB i decideixes, no sé si fer una passa enrere per després fer-ne 2 cap endavant i acabes a Melilla.
Bueno, ara mateix no penso en fer les passes que hagi de fer més endavant, ara penso en aquesta passa que ha de ser important per mi, que vinc d'un any a ACB en el que ha estat l'any que menys he jugat, i crec que necessitava una mica tornar a recuperar confiança, tornar a recuperar il·lusió, i el projecte de Melilla des del primer moment va ser un projecte molt il·lusionant, en el qual jo formava... jo era una part important d'aquest projecte i part del creixement de l'equip també passava per les meves mans, i no m'ho vaig pensar. Vaig parlar amb l'entrenador una vegada només, quan va sortir aquesta opció, i després de parlar amb ell ja vaig tenir clar que volia venir aquí.
Vols tornar a disfrutar del bàsquet, no?
Sí. I més després de l'any passat, que va ser un any bastant, bastant complicat, que vam acabar baixant amb problemes esportius, problemes extraesportius també. Va ser un any difícil, però bueno, després d'un any així jo crec que necessitava també una miqueta d'alegria, de confiança, i estic segur que aquí ho trobaré.
Demà debutes a l'Aleport, amb els 24 anys, jove, perquè ets molt jove, i ja fa 8 anys el debut a la CB, amb 16 anys, ja, Maito, a la penya.
Sí, sí, ja el temps passa molt ràpid, aquí no et pots dormir perquè de cop i volta estàs al lloc i l'endemà estàs a un altre, però bueno, sí, ja hem passat una etapa, ara comença una etapa nova en una nova lliga, que serà un pas potser una mica complicat al principi perquè no estic gaire acostumat a un tipus de bàsquet potser una miqueta diferent al que ha jugat a la CB, però amb ganes d'aprendre, amb ganes d'ajudar el meu equip i intentar ajudar a guanyar quants més partits millor.
De fet, et volia preguntar per això, no? Per l'Aleport, per la categoria aquesta, no sé com te l'imagines, o què és el que més pot arribar a inquietar, no?, de l'Aleport.
Sí, bueno, jo, parlant de la meva posició, la majoria dels bases seran bases que són bastant més petits que jo físicament i, bueno, són els que últimament, en els últims anys, estan dominant la Lliga. L'exemple més clar és Albert Sabat, que en 4 anys ha aconseguit 4 ascensos directes, Pedro Rivero, contra el que jugaré el primer partit, que també porta molts anys a un gran nivell. Són bases físicament que són bastant més baixets que jo i que estan dominant molt bé la Lliga. Ara falta veure com intento fer aquest pas per intentar ajudar l'equip i ser un jugador, doncs, que faci que l'equip guanyi.
I els aficionats encantats, no?, amb tenir-te allà. Arriba Josep Franc, amb el cartell que tens com a jugador, suposo que esperarà molt de tu, no?
Sí, sí. Aquest any hem fet unes quantes incorporacions, doncs, que a priori tenen bastant de nom, com també Eduardo Hernández Sonsera, que porta molts anys a l'Aleport jugant a un gran nivell, Marcos Ugaumu, que també va aconseguir l'ascens l'any passat, Pablo Almazán, que també ha sigut el millor 3 de la temporada passada a l'Aleport. Bueno, són molts jugadors que estan jugant, porten molts anys jugant a un gran nivell. Intentarem que es puguin acoplar bé les peces i que aquests jugadors, doncs, lluitem per un benefici comú de l'equip per intentar estar a dalt de la classificació.
Debuteu demà a la vista de l'Ourense, que ja és equip ACB de cara a la temporada 2016-2017. No sé si les vostres aspiracions, les aspiracions del Melilla, és acompanyar l'Ourense a l'ACB la propera temporada, o com ho veus?
Sí, a priori per l'equip que tenim hauria de ser un dels objectius, però ara mateix queda molt lluny. Ara mateix el més important és intentar acoplar-nos tots els jugadors, fer un bon equip, i aquí em refereixo no només a dintre de la pista, sinó que tinguem una compenetració que vagi més enllà d'això. I a partir d'aquí, si treballem, estem units, jo crec que els resultats aniran venint i aniran caient pel seu propi pes.
I Josep Franc vol tornar a fer bé la propera temporada o no t'ho planteges?
La veritat és que ni m'ho plantejo. No sé què passarà l'any que ve. L'únic que sé és que vull jugar aquest any, vull disfrutar del bàsquet, i estic segur que si ho aconsegueixo, que si jugo disfrutant, jugaré bé i ja veurem el que passarà l'any que ve. No tinc res pensat encara.
Molt bé, doncs, Josep, que tinguis un bon debut a l'Aleport. Seguim en contacte, seguirem de prop aquí al Bàsquet al Dia, i que tinguis molta sort al llarg d'aquesta temporada,
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I com tots els dijous, són 6 minuts els que ens queden de programa, hem d'obrir plana NBA amb l'Adrià González, que el podeu llegir a Solo Bàsquet. Hola, Adri, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Hem de començar parlant del Media Day, tret de sortida d'una nova temporada amb Pau Gasol, amb Marc Gasol, amb Ricky Rubio, els catalans a la NBA protagonistes,
Sí, comencem pel Pau Gasol, que ha destacat, no?, aquest Media Day, que el passat europeu va jugar el millor bàsquet de la seva carrera, ni més ni menys.
Sí, sí.
A més, sobre ja la temporada amb els Bulls, ha dit que planeja, que espera jugar menys, per tot d'arribar més fresc i més preparat pel playoff. Aquesta temporada ha jugat 34 minuts. Ha demostrat a l'europeu que està en condicions de fer-ho, però bé, la temporada de NBA és molt més llarga, molt més exigent, per
Exacte.
Tant, esperar rebaixar doncs, ha fet aquests 34 minuts.
Ha fet un gran Eurobàsquet, però que ja té una edat, que també ha d'anar controlant els temps, eh?
Sí, sí, cuidar-se i bé. Arribar a final de temporada completament en condicions de disputar minuts importants. De fet, Højbjerg, el seu entrenador, ha dit que de moment a poc ha conegut el seu coach, doncs hi ha molt bona entesa, ja estan molt ben sincronitzats. I de l'actualitat dels Bulls, recordar que Derrick Rose ja ha estat operat de la fractura orbital, a l'ull esquerre, i estarà només dues baixes de setmana. Per tant, arribarà a l'inici de la temporada.
Sí, mala sort amb les lesions, no para, el pobre. Sí,
no para, no.
Quan no és una cosa, és una altra. A veure si té una regularitat a la salut i no amb tantes lesions. Més noms?
Sí, seguim amb Marc Gasol, l'altre germà, que ha dit precisament un titular bastant bo, i és que intentarà portar Pau a Memphis quan acabi contacte amb els Bulls.
Imagina't.
Que no ho veu impossible i que jugar junts és un dels pocs reptes que els hi queden com a germans. Recordem que bé, han fet l'All-Star amb el salt inicial aquest any, han guanyat amb Espanya campionat junts.
Home, els hi queda jugar la final, no? Un contra l'altre. Una final NBA seria ja massa, sí, no?
Aquí potser explicaríem més, perquè si juguen la final junts, un s'ha de menjar el problema, no?, de perdre, i llavors no sé com s'ho tindrien. Però bé, Mario Sol, que també ha dit que era el primer estiu en 14 anys que descansa, i ara s'ha dedicat a treballar a petits detalls tècnics, que potser la gent no aprecia, però que hi valora molt, i que el seu objectiu, com no podia ser d'una altra forma, és guanyar l'anell.
I de Ricky Rubio, què comentem?
De Ricky Rubio comentem que encara no està al 100%, ha assegurat que ja pot fer 5 contra 5, ja està bastant recuperat i que la lesió evoluciona com hauria d'evolucionar, i que bé, de moment esperen que no comenci el training camp, que no comenci la temporada, però que estigui per l'inici de la temporada. També hem vist en un vídeo recent que ha millorat molt el tir, a priori, el veiem tirant molt més segur, molt més ràpid. Veurem si aquest any, sense lesions, sense dubtes, doncs Ricky Rubio comença a brillar una vegada.
Doncs esperem que aquesta sigui la seva temporada a la NBA. Un altre nom, Kobe Bryant, Adri.
Sí, ha parlat també el Media Day sobre la temporada dels Lakers, i bé, ha parlat, com no podia ser d'altra forma, pels periodistes latinoamericans, que li han preguntat per Marcelino Huertas, i això és el que deia el Brad de Argelia.
Kobe, ¿qué podemos esperar de los Lakers este año?
Vamos a ganar, ¿no? Claro, me siento muy fuerte.
¿Físicamente?
Sí, sí, estoy listo.
Kobe, ¿qué opinas de Marcelo Huertas y qué le puede dar él al equipo?
O sea, la primera vez que lo miro a jugar, hace 5 o 6 años, luego contra de él, sí, cuando jugaba para Brasil. Pero es un jugador muy inteligente, sabe cómo pasar el balón, y estoy muy contento para verlo aquí.
Doncs content, Kobe Bryant, amb l'arribada de Marce Huertas als Lakers. Em queda minut i mig. Hem de parlar un altre dels noms del dia, Sergio Scariolo, no?, que té fites cap a la NBA.
Sí, Espiral ha afirmat que aquesta temporada no estarà cap banqueta perquè es vol centrar en preparar els Jocs Olímpics de Rio de 2016, però que per l'any que ve espera rebre una trucada de l'NBA. I aquest cop ho podria acceptar-la perquè, segons explica el Corriere dello Sport, l'oferta que queda en barrera de l'NBA no el va satisfer i, per tant, espera que l'estiu següent doncs rebi una millor i pugui arribar als Estats Units.
Doncs veurem què passa i quin futur, o què li depara el futur al tècnic italià. I aquest diumenge, 4 d'octubre, Adri, primer partit de la finalíssima de la Women NBA.
Sí, Minnesota Lynx, Dona Cruz, contra Indiana Fever. A priori, l'equip de la Catalana és el favorit, contra el Santo Pisa. I bé, arriben de guanyar planetament a les Phoenix Mercury d'una altra Catalana, la Marta Xargay, amb un partidàs, Òscar, un partidàs de Maya Moore, 40 punts, que és lliure per guanyar el partit. Bé, necessitar-li des d'aquí doncs, tota la sort possible a Ana Cruz. Seria la segona espanyola a aconseguir un anell de la WNBA, després de Maria Valdeboro. I actualitat NBA de femenina, doncs també comentar que el Brittany Griner es perdrà l'inici del training camp dels Estats Units després de que la Federació Nord-Americana decidís que, degut a l'incident que va tenir amb la seva expromesa, fa uns mesos, doncs, ha sigut sancionada i no comença aquest training camp.
Doncs amb això, amb aquesta notícia gens positiva, hem de posar el punt final a la NBA avui els dijous del Bàsquet al Dia. Gràcies, Adri, una abraçada.
Adéu.
I encara dir-vos que el jugador del filial blaugrana, Rodion Skurucs, l'ató de 17 anys, 4 mesos de baixa, després de ser operat d'una minicospàtia interna al genoll dret. Demà més Bàsquet al Dia, a partir de les 9.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum.